No ha estat insòlit, evidentment, perquè no ho ha estat, però la setmana passada ja vam veure neu, vam trepitjar neu, i déu-n'hi-do la neu, a més, que va caure en aquest doble episodi, en aquest doble front, com dèiem, un de nord i l'altre de sud, més humit, que va més que emblanquinar bona part del país. Però clar, el país no es para i la gent ha de seguir conduint, s'ha de seguir desplaçant, ha de seguir fent coses. Ens dona bons consells sobre aquesta conducció avui, sobre un paviment que pot canviar molt, el Marcel Besolí. Bon dia, Marcel.
Hola, bon dia, Àlex.
No és insòlit, com dèiem, que nevi el mes d'octubre, però ho va fer.
Sí, clar, són coses que poden passar, òbviament. Ara feia anys, no?, que potser ho dies que no nevava i tant d'hora, amb tanta intensitat, realment jo no m'ho esperava, però sí, clar, això estem a Andorra i pot passar.
Fins i tot va nevar abans de la data d'obligatorietat de portar les rodes d'hivern, que és, recordem, a partir del dia 1 de novembre, oi?
Això mateix, sí. I ens va nevar, doncs, ja dic, una setmaneta abans.
Uh-huh. I hem d'estar, evidentment, doncs, ben calçats per lo que es prepari, recordin que et poden sancionar si no portes o rodes d'hivern o cadenes a disposició per poder col·locar si és que no tens aquest tipus de material. Que tu vas recomanar que allò de les cadenes està molt bé, però les rodes d'hivern s'haurien de portar, no?
Sí, sí, està clar que potser a principis d'octubre, si encara no portem les rodes, doncs estaria bé portar unes fundes o unes cadenes, si ens trobem amb algo similar com el que ha passat aquests dies, però sempre és 100% recomanable i per això és quasi obligatori lo de portar rodes d'hivern. Dic el quasi obligatori perquè no és del tot, si pots anar amb rodes normals però amb cadenes a la maleta, però jo espero que algun dia tothom es conscienciï al 100% i que circulin amb pneumàtics d'hivern.
Pneumàtics d'hivern que són d'una composició especial, amb un dibuix especial, que el que fan és precisament garantir una conducció molt més segura sobre un sol que en aquest és lliscant en aquell moment, no?
Sí, el que fa el pneumàtic d'hivern, si com diu la paraula, si abans d'aquesta roda es deia pneumàtic de contacte que només anava bé amb el contacte amb la neu, però ara les marques han desenvolupat un pneumàtic que va bé amb tota condició hivernal, doncs gràcies al seu dibuix, al seu compost, a la goma...
Tu vas dir que les condicions bones per un pneumàtic d'hivern, ho dic perquè la temporada passada em sembla recordar aquesta dada, era a partir de 7 graus cap a baix, no?
De 7 graus positius anar baix, el pneumàtic d'hivern comença a actuar millor que el pneumàtic d'estiu, sempre parlant amb asfalt sec,
Asfalt
òbviament,
sec.
Si ja està nevat o mullat, el pneumàtic d'hivern va molt millor.
És obvi que sí. Extremar la precaució, augmentar distància de seguretat, no fer maniobres brusques, són qüestions que hem de tenir molt al cap ara, no?
No, clar, aviam. Què passa? Estem al mes d'octubre, fa dos dies estàvem a la platja, sortim de casa, veiem que ha nevat amb alçada, però és com que ara no ho tenim molt assimilat, de que fa fred o de que, ostres, que potser, potser la carretera està gelada. Llavors, òbviament, si sortim de casa un dia d'octubre com ara i veiem que amb alçada ha nevat, això vol dir que a baix a la ciutat fa fred també. Llavors això vol dir que la carretera pot estar gelada, poden haver...
Especialment les zones obagues, no? Marcel, clar, et pots trobar un ensurt amb un revolt.
Clar, llavors hem d'anar amb molt cuidado i sobretot si encara no hem muntat el pneumàtic d'hivern, doncs sapigué que la roda d'estiu li costarà molt entrar amb calor, que no frenarà bé, que no girarà bé, llavors hem d'anar una mica a poc i amb precaució.
Mm-hmm. Què és el consell sempre per quan un condueix sobre la superfície que no estigui perfectament seca, no?
Això mateix, òbviament. Si és el mes de gener, la gent ja va molt més conscienciada, o sigui, cada dia sortim de casa i fa fred, però ara estem sortint cada dia de casa i feia calor fins ara.
Sí, sí, llavors, i molta, a més.
Hem de canviar el xip, saps? Uh-huh. I més, si no portem el pneumàtic adequat, encara més.
Clar, jo ara fora d'antena et comentava que ens podem trobar amb un desplaçament, trobar des d'asfalt totalment sec, a trobar l'asfalt moll, a conduir en pluja i a lo millor conduir amb el terra nevat o nevant. No? Vull dir que amb un mateix desplaçament ens podríem trobar tota aquesta circumstància.
Sí, clar, bueno, per això, òbviament, sempre tornem a lo mateix, no? Per això és recomanable portar sempre el pneumàtic d'hivern ficat perquè va bé per totes aquestes condicions. Però si no, tornant a els primers programes, si ens anticipem, si mirem una mica lluny, si conduïm amb precaució, ens podem anticipar a tots aquests canvis de l'asfalt, vale? Perquè no és el mateix anar ràpid i passar de l'asfalt sec a l'asfalt moll i tenir un susto, o anar a precaució, mirar lluny, amb la velocitat adequada, i que si jo em dono compte que estic a punt d'entrar amb un asfalt nevat o amb un asfalt moll, doncs aixecar una mica al peu, entrar una mica més a poc, bueno, sempre és això, o sigui, conduir amb prudència, intentar anticipar a tot el que pot passar, i si podem, anar amb el pneumàtic adequat.
És molt important, i a més, vull dir, jo m'he donat de la importància que té fent a casa el que tu dius, el que deies tu, de mirar lluny. Ens provoca una sensació de seguretat molt més important si no tenim els ulls fixats a 10 metres davant del cotxe.
Sí, o sigui, sempre dic el mateix, no? O sigui, a tu quan et tiren una pilota o et tiren algo, si tu estàs mirant al terra, segurament et donarà contra la cara i no tindràs temps d'agafar-ho. En canvi, si aixeques el cap i el veus venir, tot et serà molt més fàcil. Clar. Doncs, a l'hora de conduir, el mateix. Si aixequem una mica el cap i veiem venir les coses, ens serà molt més fàcil que si anem mirant a 10 metres del capó i ens anem trobant tot ràpid. O sigui, no tindrem el mateix temps de reacció que si mirem una mica lluny. Mirar lluny, òbviament, no vol dir estar a Andorra i intentar mirar ponts. Si mirar lluny vol dir intentar mirar a 20, 50 metres del cotxe, d'acord? Perquè el que tenim al davant, en un segon ja ho tenim a darrere, és a dir, que no tenim temps a apartar-nos. Llavors, com més lluny estem mirant, més temps tindrem de reacció i d'anticipar-nos a un problema.
Segur que sí. Una altra qüestió important és el tema de la pressió. Hem de fer cas a la pressió que ens indica el fabricant del nostre cotxe.
Això sempre. Bueno, això ja ho hem comentat diverses vegades, que aquí hi ha una mica de dilema, no? Perquè la gent no sap si la pressió bona la diu el fabricant del pneumàtic o la diu el fabricant del cotxe. Òbviament, el fabricant del cotxe sap quin tipus de pneumàtic o quin tipus de mida està muntant el seu cotxe i sap a quina pressió ha d'anar. El fabricant de pneumàtic no sap amb quin cotxe muntar aquell pneumàtic. Llavors, sempre eficaç, òbviament, el fabricant. Dins del tap de la benzina o a la porta, o si no al llibre, portem bueno, especificada la pressió dels pneumàtics, i sempre és recomanable ficar aquella, òbviament. I a la que el cotxe ens avisi amb la llum de que la pressió està malament, doncs parar una benzinera i fer pressions correctes. Sobretot quan fa fred, i això és superimportant, de portar les pressions correctes, perquè ens podem salvar d'un ensurt important.
Segur que sí. Si ara portessis el cotxe al taller, més enllà d'anar ben calçat el cotxe, què hauríem de tenir molt present, de tenir perfectament a punt per una conducció hivernal?
Els límpies, perquè, bueno, són superimportants.
És veritat.
A més, amb la calor es poden haver deformat les gomes, és a dir, això s'ha de tenir amb cura. Òbviament, la calefacció, pneumàtics, frenos, suspensions, és el que dèiem. Sí, després de l'estiu, ara venim d'estar, bueno, sí, fa uns mesos que hem arrencat, però venim que el cotxe ha estat de vacances, potser li hem hagut de fer alguna revisió, perquè hem fet viatges llargs, ha entrat sorra a suspensions, als frenos, als coixinets, és a dir, hem de preparar el cotxe per les condicions més extremes que aquí a Andorra tenim, que són les condicions hivernals, d'acord? Perquè, òbviament, ara estem entrant a una època de que les temperatures poden anar de 20 graus positius a menys 20 negatius. I el cotxe això ho pateix. Llavors, si podem preparar el cotxe amb tot això, doncs millor. Ja dic, una petita revisió de frenos, de suspensió, de pneumàtics, de límpies, de la calefacció, que tot funcioni perfectament. Veus, i que el cotxe estigui preparat.
El tema de les límpies, que és una cosa que considerem menor, és absolutament fonamental. Però fonamental.
Sí clar, òbviament, jo no veig un dia està baixant pel Coll, bueno, pel Coll no, perquè el tanquen, però està al Port d'en Valira o a qualsevol carretera de muntanya, nevant a tot drap, sense límpies. Pot sí, ser sí. Un espectacle, eh?
Absolutament, i tant que sí. Tenir líquid amb el punt de descongelant, amb el punt de congelació...
Això és important, que la gent tingui líquid anticongelant. I després un dia vaig anar a la benzinera i vaig comprar líquid anticongelant per límpia, i el de la benzinera em va dir, sap que aquest és el líquid de límpia, no és el líquid del radiador. I vaig dir, sí, sí, clar. Diu, no, és que hi ha gent que es confon, això ho hem de tenir clar, eh? També.
Sí, sí.
No, o sigui, a l'hora de ficar-lo, sapigué per quin tap s'ha
de ficar. Per quin pitorru poses.
Que no ens confonguem, eh? Normalment és el líquid de color rosa o així un color més extravagant, rosa o verd, és líquid del ratllador, diguéssim, i el líquid blau és el dels límpies.
I tant que sí.
Sobretot que sigui anticongelant, perquè si no podem tenir un lío bastant gros, si... perquè hi ha molta gent que diu, no, jo pel límpia li tiro una mica d'aigua amb
dos gotetes
amoníac o amb el que sigui. Però això com es congeli ens pot trencar tot el conducte de límpia i és bastant car de canviar-ho.
Evidentment que sí, que són coses que cal tenir en compte. I després, sobretot, que quan llenci aigua el dispositiu aquest que expulsi algo que tingui el punt de congelació molt baix, perquè és el que deies tu, podem arribar a conduir amb 10, 12 sota 0, si llancem aigua es congela. Això és aigua pura i dura, es congela.
Sí, clar, això és una altra cosa, que potser a vegades el cotxe està calent i llavors el sistema sí que ens treu l'aigua, d'acord? Perquè no està congelat. Però quan toca el vidre es congela. Clar. I llavors aquí tenim un lío. És a dir, si estem conduint a menys 5, menys 6, menys 7 graus, òbviament que ningú se li acudeixi de tirar líquid perquè tal com toqui el vidre es congelarà. Llavors, aquí és quan es trenquen les límpies, no veiem res, es congela el conducte i ens podem... O sigui, a part de trencar el conducte del líquid, podem tenir un lío de trànsit bastant important.
Molt gran, i tant que sí.
Perquè et quedes sense visibilitat al moment.
Uh-huh. Respecte a la velocitat que habitualment conduïm per un tram de carretera en bones condicions, en època d'estiu, etc., hi ha algun consell de dir, bueno, pues redueixes un 20%, redueixes un 30%, o no es pot dir així?
No, realment no es pot dir la velocitat, quin tant per cent l'has de reduir. Sí que és veritat que el més perillós que ens pot passar és el que ha passat aquests dies, ¿vale? Que ha fet un clima d'hivern totalment i que ningú té, ningú, vull dir, quasi ningú té el pneumàtic adequat si muntat. No és el mateix circular per una carretera freda amb un bon pneumàtic nou estrenat i tu amb el xip canviat d'hivern que conduir aquests dies que ha nevat a 1.700 metres amb un pneumàtic d'estiu, que potser la roda està una mica gastada de tots els viatges que has fet aquest any, que no tens el xip d'això, que va ràpid, amb presses, i aquí pot ser quan tinguis un lío important. Òbviament, si sortim de casa, veiem que fa molt fred i que a sobre anem amb rodes d'estiu, òbviament, baixar, jo diria, quasi un 50% la velocitat, perquè o sigui, tenim a les mans una arma de fer mal, que és un cotxe mal calçat amb fred.
Evidentment.
Tindrà molt cuidado i un cop ja muntem el pneumàtic adequat, òbviament, seguint amb prudència, però ja podem augmentar un pelet la velocitat.
Una última qüestió, Marcel, que sé que avui vas amb pressa. Tu desaconselles aquella gent que diu, mira, saps què? Diu, com que és més segon amb pneumàtics d'hivern, jo els deixo tot l'any. Tu desaconselles
sí, sí.
Això?
Jo ho desaconsello totalment. Ho aconsello per la butxaca, però òbviament al final, a la llarga, segur que ens sortirà més car, perquè un dia un ensurt contra una valla és bastant més car de canviar el faro i el paraxocs que de canviar quatre rodes. Llavors, el pneumàtic d'hivern, com va dir la paraula, és un pneumàtic per condicions hivernals i que a l'estiu el seu desgast és molt elevat. Llavors, jo sempre aconsello que, si no, el que pot passar és que ara tu portis el pneumàtic d'hivern muntat, perquè l'has portat tot l'any, però tu no tens compte, a l'estiu ha patit un canvi de temperatura i un desgast molt, molt elevat i ara no va com abans. Llavors, tu et penses que vas ben equipat, surts de casa, la carretera està gelada, vas igual de ràpid que anaves quan vas muntar les rodes i llavors aquí ve quan tens un sur a l'hora de frenar o a l'hora de girar, que el cotxe no actuarà com tu et penses. Les rodes d'estiu a l'estiu i les d'hivern a l'hivern. Sí que és un gasto una mica més elevat, però per la nostra seguretat és...
Per la seguretat i a la llarga és un estalvi, perquè, clar, si no, les rodes d'hivern també les hauràs de canviar molt més sovint, que deies
sí,
tu,
sí,
no?
Sí, clar, i que no, ja dic, i que aniràs molt més tranquil, i que no tindràs ensurts, i que un dia un petit susto contra un cotxe, contra una valla, et pot sortir bastant més car que ficar dos rodes d'hivern.
Sí, tots sabem què val entrar al taller.
Sí, sí.
I tant que sí. Marcel, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, Àlex.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.